Sí, yo esto
vendrá
no lo
así, ¿no?
entiendo, no lo entiendo. Es decir, que tiene que ser una cosa u otra, ¿no? El Barça ha hecho una temporada excelente, un partido malo en Roma le dejó fuera, ¿no? Pero bueno, tiene dos títulos y yo creo que esto es para estar orgulloso de la temporada.
Pues eso, que cada uno celebre lo suyo, aquest cap de setmana clàssic, però ara toca parlar d'altres aspectes de l'actualitat amb Borja de Maria. Molt bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
Escoltem aquesta actualitat, que és el més destacable.
I és que la Fiscalia considera que l'acte del 14 de setembre, que va obrir la campanya del sí al referèndum a la Tàrraco Arena, no va ser il·legal. Al contrari, entén que entra dins de l'exercici de la llibertat d'expressió. Per aquest motiu, n'ha decidit arxivar la denúncia que havia presentat la policia espanyola, segons ha avançat el diari de Tarragona. La decisió de la Fiscalia contradiu l'advertiment que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, havia fet als organitzadors de l'acte. Un matí en què també estem pendents d'aquest cas del Palau d'Alí, és el Palau de Sant Andreu de la Barca. Ensenyament. La conselleria d'Ensenyament surt en defensa dels professors investigats per un delicte d'odi. En un informe, dona suport als mestres i demana que l'institut continuï treballant amb normalitat. De fet, també hi ha hagut una resposta per part del govern espanyol que dimarts que ve els número 2 del Ministeri de l'Interior i d'Educació es reuniran a Barcelona amb una representació de les famílies dels guàrdies civils. A més, en clau d'església, els tribunals australians jutjaran el número 3 del Vaticà, el cardenal australià George Pell, ara en excedència per agressió sexual. I és que la jutja veu prou indicis per obrir judici oral sobre el cardenal George Pell, que, segons l'acusa, va abusar sexualment de diverses menors d'edat, tant quan era sacerdot com quan era arcabisbe de Melbourne. I bé, acabem amb un acte d'agenda. Avui a 7:15, xerrada de Susanna Aroztegui sobre per què llegir més no ajuda a llegir millor. Serà a la Biblioteca Central de Terrassa, com diem, a 7:15 del vespre.
Moltíssimes gràcies, Borja.
A tu, Albert.
Una abraçada. Ara us deixem amb la Mercè Raga i l'espai amb l'Agència Catalana de Consum i tornarem a 11:15 puntuals aquí en Fórmula Lesana. Així que els micròfons són teus, Mercè.
A Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padollers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Ràdio Estel. Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Ah.
Gràcies, Albert. 4 minuts que passen de les 10. També gràcies al Borja i Maria, ens ha posat el dia amb les notícies. Nosaltres continuem endavant aquí a la sintonia de Ràdio Estel i, com ja saps, cada 15 dies doncs nosaltres iniciem a l'hora del consumidor. Avui us volem parlar de consells per les fer compres a distància i fora d'establiments comercials. I és que aquestes compres a distància, especialment per internet, són cada cop més habituals en tot tipus de productes i serveis. Bé, pot ser per la comoditat de poder-ho fer sense moure's de casa i per no haver-hi de dedicar massa temps. D'altra banda, segur que en alguna ocasió han rebut la visita en el seu domicili d'algun comercial que els ha ofert la compra d'un producte o bé la contractació d'un servei. Bé, per saber quines precaucions hauríem de prendre en cada cas per evitar ensurts que no volem, en parlem tot seguit amb Julià Guimarà. Ell és cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a l'antena de Ràdio Estel per començar. De ben segur que molts oients que ens estiguin escoltant diran, jo m'hi he trobat en aquesta situació diverses vegades. Quins consells ens dona si rebem en el nostre domicili, doncs això, la típica visita d'un comercial que ens ofereix un producte o d'un servei?
Nosaltres sempre diem que, a diferència de quan un va a una botiga que va a comprar o a veure, la voluntat és anar, entrar, mirar i comprar. Quan estàs a casa, tu no esperes a ningú i, per tant, és important no hi ha que un sàpiga que no hi ha obligació de comprar res i que si un no té ganes no té per què obrir. Vull dir, i si un no se fia o té el mínim dubte, que no obri. I si un obri, que els deixi parlar i que pensi que moltes vegades utilitzen ganxos, regals, però que ningú dona res gratuïtament, que sempre és amb l'objectiu, ells venen a vendre. I, per tant, vostè, la persona, ha de valorar si li interessa o no aquest producte i no precipitar-se. Sobretot, no precipitar-se i veure quant costa el producte en total, quant ha de pagar. Perquè a vegades ho presenten com a ofertes i realment se paga més de lo que s'hauria de pagar.
Uh-huh. Per tant, ens hem d'informar molt bé del cost total, de tots els uh-huh. preus, i també detingudament els contractes que ens poden proporcionar, no?
És important llegir-los. Moltes vegades recomanem, si un no ho veu clar, diu, miri, tornin demà, jo m'ho llegeixo. El que passa és que no ho volen, els comercials volen vendre en aquell moment.
En aquell moment,
però recordem que quan comprem algo a domicili, és a dir, que ens venen a casa i comprem algo, malgrat que firmem, sempre tenim 14 dies per retornar el producte. Això es diu el dret de desestiment, és a dir, sense justificar-ho, i no fa falta que el producte estigui malament. Pel fet de no anar a una botiga i que et venen a casa, i després parlarem també per internet, són formes a distància o bé fora d'establiments, tenim els 14 dies de desestiment.
Senyor Guimarà, de vegades, però aquestes ofertes ens arriben per mitjà de trucades, que nosaltres pensem, però si jo no he sol·licitat res, i per què em truquen?
Bueno, és important no donar el nostre número de telèfon molt sovint. A vegades ens fan omplir enquestes sense voler. Nosaltres donem el número de telèfon, donem el correu electrònic, i al donar el número de telèfon, pues, a vegades l'utilitzen després. Fem un regalet si omplis aquesta enquesta i el que volen és el teu número de telèfon per trucar-te i oferir-te productes. Bueno, és important. Jo no sóc partidari de donar-lo molt, ni el telèfon ni el correu electrònic, només quan un fa una compra. Si ens truquen, també és important que podem dir a la nostra companyia que el nostre telèfon no aparega a les antigues guies telefòniques, també, perquè no l'agafin d'ahir les empreses, o fins i tot podem dir a les empreses hi ha una cosa que es diuen, si un busca per internet, llista Robinson, on ens podem apuntar perquè no ens truquin, també. Ah. En determinades empreses es comprometen que si un s'apunta amb aquestes llistes no li enviaran publicitat i no li enviaran certes coses.
Uh-huh. I també important això, perquè a vegades ho desconeixem, i jo crec que és molt important saber que hi ha hores que no ens poden trucar, no? Aquestes trucades comercials.
No ens poden trucar en números ocults ni entre les 9 de la nit i les 9 del matí, ni caps de setmana i festius. Amb números ocults, que vol dir que tu no te posa número ocult,
sí.
I no es poden fer aquest tipus de trucades. Ha de ser el número identificat i no poden trucar entre les 21 hores i les 9 de l'hora del matí.
Tant si és número ocult com si no,
Exacte,
de 9 del vespre fins a 9 del matí, entre setmana, no poden trucar.
No.
I tampoc els caps de setmana.
No.
Què passaria, per exemple, si ens truquen?
Bueno, podem denunciar-ho, podem venir a l'Agència Catalana de Consum, ja sigui a través de la nostra web, que hi ha un formulari, fer una denúncia.
Una altra pràctica bastant habitual és, són les visites a domicili de comercials de companyies de subministraments bàsics. Què hem de vigilar en aquests casos?
Aquí és molt important. Normalment et ve una persona i et diu que vol veure la teva factura telefònica o que vol veure la teva factura a la llum. En el fons, el 80-90% dels casos és d'una altra companyia que el que vol és que tu et canvies amb ella. Una altra companyia de llum, una altra companyia de telèfon. Nosaltres recomanem mai facilitar les dades bancàries, ni el DNI, ni cap factura. És a dir, si ens volen fer una oferta, que ens la facin i que ens diguin exactament de quina companyia són i quina és l'oferta. Perquè a vegades et fan veure que ets de la teva companyia i no és de la teva companyia.
Ara, justament, volem parlar també si ens ofereixen la revisió del gas, no? Per exemple, què ens recomanaria?
Sí, és important saber que el gas natural és la pròpia companyia que ens avisa cada 5 anys que hem de fer una revisió. Mm. I el gas butà som nosaltres que cada 5 anys hem de fer la revisió.
Fem una cosa. Tenim una trucada. Okay. És el nostre oient, el Jaume, de Cornellà. Què tal, Jaume?
Hola, bon dia.
Bon dia. Em sembla que et deu una consulta sobre el tema que estem tractant i justament sobre el gas.
Bueno, és, exactament és el butano, perquè, clar, cada 5 anys es fa la revisió, no? Però què passa? Que es fa la revisió, que et cobren 80 i pico, ara bé, tanto de l'estufa, tant el calentador, el que m'han posat nou, fa falta això, l'altre, doncs, pues, em demanen 140 més, no?
A veure, lo important és que abans de fer i acceptar qualsevol reparació li facin un pressupost.
Sí, ja el mateix butano.
El mateix butano també sabe que la revisió no l'ha de fer el mateix butano, també la pot contractar amb un altre instal·lador de gas autoritzat, vull dir que així pot comparar preus. Normalment, si li ho fa la seva companyia, bueno, hi ha una garantia una mica de seguretat, que no vingui un que no tinga la titulació, però el que m'està dient de la caldera ja és una altra cosa, és una altra revisió que també s'ha de fer.
I
jo el que sempre recomano és demanar un pressupost i si no s'accepta, aleshores comparar amb altres instal·ladors que poden haver pel barri.
No, però dic, com que sempre venen, que ja me'n recordo fa 5 anys, i sempre, a part de...
Que sempre troben alguna cosa, no?
Sí, a part de lo que d'això, tens que pagar encara més del que vol la revisió.
En principi només s'hauria de pagar la revisió, a no ser que li troben alguna cosa que per la seva seguretat s'ha de canviar.
Sí, va trobar el butano que fa, es té que canviar, van a major, que si, no sé si surgat o no surgat, no sé. La cuina, i després el calentador que van posar fa poc, pues 140 més.
Però, clar, això és important. Nosaltres el que hem d'estar és segurs que s'ha de canviar. Si és la seva companyia la que li diu que s'ha de canviar, ho fa per la seva seguretat.
Jaume, vol fer alguna altra pregunta al senyor Guimarà al voltant d'aquest tema?
No, només era això.
Molt bé, Jaume, doncs gràcies per trucar. Esperem que hàgim respost al seu dubte. És que avui estem amb Julià Guimarà. Ell és cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Ens està donant consells per fer compres a distància i també fora d'establiments comercials. I justament estàvem parlant d'això, no? D'aquestes visites a domicilis de comercials, de companyies de subministrament bàsics, i el senyor Guimarà ens estava donant doncs, aquests consells per vigilar, sobretot en aquests casos. Senyor Guimarà, si ens decidim a comprar o contractar el que ens ofereixen, què hauríem de tenir en compte? Han dit, vinga, va, doncs sí.
Bueno, és que a un li pot interessar el que li ofereixen perquè considera pues, bueno, que és un bon preu, que el producte està bé. Sobretot és llegir-se una mica, no dic tota perquè és molt complicat, però sobretot abans de signar el document que un signa. I sobretot que li han de donar un document que vostè ha d'omplir perquè tingui els 14 dies per retornar-lo. És a dir, i també recomanem que quan un rep una cosa no desfaci el paquet. És a dir, que s'esperi i si realment al cap d'un dia o dos diu no sé per què he comprat, m'han enganyat, jo no ho necessito i tal, doncs aleshores si el paquet no està desfet és molt més fàcil de tornar-ho.
Tenim una altra trucada. Ens truca la Núria de Terrassa. Núria, com estem? Bon dia.
Sí, bé, bon dia. Que si hi ha aquest senyor que ha trucat abans també... Bueno, jo tinc el dubte de que quan ve el revisor del gas de les bombones, del gas butano. Uh-huh. I ja ve directe. O sigui, ell hace 5 anys que he venido i ja estoy aquí. I llavors, pues sí, et canvia l'escarxofa de l'estufa, a lo millor no es necessita canviar, però bueno, mire, et poso aquestes més noves, això em va passar l'última vegada, i l'anterior l'estufa era bona, ai, l'escarxofa no s'havia de canviar. I sí, puja una quantitat de diners. Jo he sentit amb aquest senyor que sí. jo puc fer venir un altre senyor que no sigui el que sempre ve.
Sí, sí. És a dir, primer, normalment, en el gas natural... Sí, la seva companyia, en el gas natural, parlo
gas
ja,
natural,
ja
sí,
li
sí.
avisa que vindrà i fins i tot en la carta li diu que si no vol els seus serveis que costen tant, pot contractar un instal·lador de gas autoritzat. Amb el butà és igual. M'estranya que li vinga d'ofici una persona, però si li ve d'ofici, vostè sí. pot dir un moment i llavors esperi i a qualsevol instal·lador del barri autoritzat per fer la revisió de gas pot demanar un pressupost.
Vale.
Sí, no hi ha una exclusivitat de la pròpia companyia. La companyia ho ofereix, però també ho pot fer qualsevol instal·lador de gas.
Vale. Sí.
Sí?
Vale. És que he presentit a l'altre senyor que preguntava, dic, jo això és el que jo volia també.
Sí, no té obligació de que li facin la revisió a la seva companyia, sinó que hi ha gent que són instal·ladors de gas autoritzats, pot preguntar al seu barri, el que sí que és important que siguin instal·ladors de gas autoritzats.
Sí, això sí. Però la meva companyia vol dir el què? El que t'ha posat el botano primer i d'inici, al començament?
Normalment és la companyia de botano. La que li pot oferir, però qualsevol instal·lador li pot fer la revisió.
Sí.
Vale?
Molt bé, Núria.
Molt agraïda.
Gràcies a vostè per trucar, Núria de Terrassa, gràcies. Vinga, doncs justament estàvem parlant d'això, de consells per aquestes compres a distància i fora d'establiments comercials, aquestes visites, no?, que a vegades doncs venen, ens venen a veure a casa, a vegades sol·licitades i a vegades no, com ens estava parlant la Núria. 93-409-2771, si tens algun dubte ens pots trucar. Estàvem parlant d'això, senyor Guimarà, justament que hauríem de tenir en compte en el cas que decidim contractar aquests serveis que ens ofereixen, sobretot vostè ens deia que no ens precipitem en prendre una decisió, que hem de llegir totes les clàusules, no?
I si no ho tenim clar, no signem res. Moltes vegades venen comercials i diuen no, miri, signin perquè, si no, a mi no em paguen la visita. No,
clar.
Això no funciona així, perquè moltes vegades li fan signar un canvi de companyia. I després un es troba la factura d'una altra companyia i diu, però jo vaig signar perquè aquell no m'ho va dir. Per fet que li diguin de signar, vostè no ha de signar. És a dir, mai hem de signar un contracte si no sabem ben bé per què serveix.
Uh-huh. I sobretot a vegades que fins i tot ja el primer que et demanen són les teves dades personals.
No, mai donar
mai,
les dades. Les dades personals no hi ha que donar-les mai. N'hi ha que donar-les quan un està convençut i realment, per exemple, si paga una cosa a terminis o si paga una cosa per targeta, però quan ja estigui convençut, però mai abans.
Uh-huh. Si volem comprar un contracte per internet, què és el primer que hauríem de tenir en compte?
Jo sempre recomano que si un no ha comprat mai per internet, la primera vegada que fa una compra...
Perquè fa por a vegades,
Sí, que compri a un establiment per internet que conegui. És a dir, si un va i va a una xarxa de centres comercials i coneix el nom, pues que comenci per algo que a ell li mereix una mica de confiança.
Seguretat, confiança.
Clar, que no vegi una oferta d'un producte molt barat, apreti i compri. És a dir, quan va a una web, com a mínim, l'empresa ha de buscar que tingui un domicili, un nom, un telèfon de contacte. Moltes vegades n'hi ha webs on no apareix això, la gent veu l'oferta, compra i després no sap ni quin hi ha al darrere.
Clar.
El meu consell és començar comprant a llocs que li mereixin confiança, que normalment també tenen un establiment físic i que per internet es pot comprar. Que és una garantia que, com a mínim, existeix algú al darrere d'aquesta web.
Uh-huh. No és recomanable accedir a botigues virtuals des d'enllaços que ens arriben, perquè ens arriben un fotimer, senyor Guimarà?
No, a vegades ens arriben un enllaç i diu, compri aquí, no.
Sí, jo, per e-mail, a les xarxes socials, ens trobem publicitat.
Això és com tot. Això és com quan a la televisió veiem 40 anuncis. Oi que no comprem tot el que ens anunciem, pues, l'única diferència és que en lloc de venir per la televisió venim per el nostre mòbil o per l'ordinador. Per tant, abans de comprar res, ha d'estar identificada quina és l'empresa. I, sobretot, és molt important, recomanable per part nostra, comprar amb empreses de la Unió Europea, és a dir, de tots els països que tenen una seu a la Unió Europea. La Unió Europea, igual que el nostre país, té una sèrie de drets pels usuaris, això dels 14 dies que explicava i tal. Però si un compra en un establiment, per exemple, a la Xina, pues, no té aquestes avantatges. I, aunque siga més barat, a vegades les coses barates surten cares.
Això és veritat. Sí. Però té una pista, sí, no? Sí. Per aquelles pàgines, per detectar si una web és segura o no.
N'hi ha, normalment, si mirem la web, comença per HTTPS i dos barretes. Ha d'haver com un cadenat trencat i vol dir que aquesta pàgina és segura. Això que vol dir que ha passat uns controls i que comprar és segur, que hi ha algú al darrere. Això és una manera d'identificar. Però, sobretot, jo sempre buscar un responsable, una adreça en, bàsicament, que un millor país de la Unió Europea.
Uh-huh. I després també el tema de les xarxes de wifi obertes, que també és un tema que és una pregunta bastant recurrent, no?
Jo no aconsello a comprar en una wifi oberta, és a dir, perquè moltes vegades en una wifi oberta hi ha el perill que agafin les nostres dades a la targeta, les nostres... Normalment és millor a la wifi de casa,
sí,
o en el nostre 4G o que tinguem de la nostra companyia. En una wifi oberta no és aconsellable. És a dir, quan nosaltres veiem una wifi gratis, ui, que bé, mira, és gratis, sí, al carrer, no és aconsellable comprar, perquè moltes vegades són ganxos que posen per agafar dades de persones.
Uh-huh. Per tant, no hauríem de felicitar o evitar facilitar aquestes dades personals i bancàries,
sí,
sobretot
sí, no,
amb wifis això obertes, molt, aquestes wifis de l'Ajuntament, wifis de transports públics...
Clar, jo de l'Ajuntament no ho puc dir.
Clar.
Perquè, bueno, és una wifi oberta amb una garantia que està detrás l'Ajuntament,
sí,
però a vegades no sabem...
No se sap mai.
No se sap quin hi ha al darrere d'una wifi i aleshores és millor només utilitzar-la per consultar.
Per consultar, només i per informació. Quina seria la informació mínima que ha de proporcionar una botiga virtual? Si nosaltres doncs fem aquest consell, no?, que ens està donant, senyor Guimarà.
Primer, em repeteixo, però és molt important, la identificació, el venedor, el nom, l'adreça i tal, les característiques del producte, el preu total, amb les despeses d'enviament, que normalment cobren unes despeses d'enviament, i després quant temps li trigaran i com li entregaran el producte, com pot pagar, quina garantia té el producte, i sobretot, com és una compra a distància per internet, que t'informin del dret de desistiment. Si una web no informa el dret de desistiment, malament, perquè això vol dir que ja no compleix amb totes les obligacions d'informació als consumidors. A mi em mereix garantia un que diu, miri, durant 14 dies vostè podrà retornar el producte pagant aquesta petita despesa o gratis, però això em mereix que la companyia és correcta i actua complint la llei.
Pel que fa al dret de desistiment, quan hi tenim dret?
Són en compres fetes o a casa o per telèfon o per internet i tenim 14 dies des de que rebem el producte.
I un altre dels temes que potser, o aspectes que pot preocupar els consumidors a l'hora de comprar o contractar per internet, és la possibilitat que, clar, oi, això, que es faci un ús fraudulent de la nostra targeta,
sí,
de crèdit.
Ha passat.
S'ha produït, no? Tenen casos?
Sí, s'ha produït. I aleshores, per això sempre deia de comprar a pàgines que un conegui. Conegui o l'establiment o conegui, tinga referències. I si no és aconsellable, també un pot anar a la seva entitat bancària i fer unes coses que es diuen targetes virtuals de prepagament. Són unes targetes que quan tu vols comprar un producte, aquest producte val 40 euros, poses allí 40 euros i pagues.
Uh-huh.
I no és la teva targeta. I aquella, el saldo i la capacitat de la targeta només són els diners que tu poses. No hi ha crèdit. Llavors, això... quan un compra a una pàgina que no el té
no
tot clar,
que
utilitza aquest tipus de targetes.
Avui estem parlant aquí a l'Hora del Consumidor amb Julià Guimarà, ell és cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Us estem proporcionant consells per fer aquestes compres a distància i fora d'establiments comercials. Ens queden ja pocs minuts, però, clar, a veure, senyor Guimarà, si tenim un conflicte amb qualsevol compra, recordem als nostres oients com podem reclamar, no? Bueno. Si ens passa, doncs, algun dels casos, sí, que hem narrat ara.
El primer és reclamar a la pròpia companyia o a la pròpia empresa que un ha comprat. Normalment solen tenir, si és per internet, un formulari, si és a domicili li solen donar un telèfon. Normalment sempre és bo reclamar d'alguna manera que quedi constància. Si tenen un formulari, després li solen enviar un número de reclamació i tal. Si la companyia, en el que ens contesta, no ens agrada o no ens contesta en un termini d'un mes, tenen un mes, aleshores ens podrem adreçar al nostre servei públic de consum. Consultem si en la nostra població o comarca hi ha i si no a l'Agència Catalana del Consum.
Directament,
Perquè nosaltres ja ho traslladaríem on toqués, no hi ha cap problema.
No sé si em podràs respondre aquesta pregunta, però quins són, potser, hi ha països que hi ha com més risc, ara que està parlant de compres a domicili, no?, que a vegades compres online, països, empreses de la Xina, no?, o potser d'altres...
Jo conec gent que han comprat coses i arriben bé, però també conec gent que després no respon ningú, perquè el meu consell, botigues que un conegui de referència, pel motiu que siga, per uns amics, perquè una altra vegada ha comprat i li ha anat bé, i sobretot, clar, en la Unió Europea tenim una sèrie de drets, aquests dels 14 dies, tenim al darrere organismes que ens defensen, llavors qualsevol empresa en un país de la Unió Europea mereix més garanties que en països asiàtics, que normalment les seves legislacions no protegeixen tant els usuaris. I és molt complicat reclamar a una empresa que té a les Islas Vírgenes la seu social.
Clar.
I llavors és molt complicat fer una reclamació quan no ens arriba el producte.
També una cosa que s'ha de tenir molt clar és el tema de les devolucions. Per exemple, si comprem una peça de roba, clar, no serà la mateixa talla a la Xina, que a vegades ens trobem que fins i tot des del propi país, no?, les talles varien. Tema de devolucions.
Devolucions, si el producte no és un producte, hi ha una sèrie d'excepcions, com per exemple quan un compra un viatge online, quan un compra aliments, coses que es consumeixen, això no pot tornar, o una cosa que t'han fet a mida. Però, en general, les peces de roba i qualsevol sabates, això es pot tornar i hi ha 14 dies per tornar-ho, no hi ha cap problema. Precisament per això està aquest dret, perquè no vas a la botiga i t'ho proves, sinó que t'arriba i a la millor la talla no és la que esperaves. I aleshores hi ha aquest període de 14 dies.
I justament parlant d'aquestes reclamacions, per exemple, si nosaltres ara vostè estava parlant del tema de viatges, no? Des de l'Agència Catalana del Consum, per exemple, ens recomaneu que la publicitat és vinculant, llavors tot el que posi en quant a visites, tal, com ho podem fer, això? Com podem conservar el consell que ens pot donar?
Jo sempre recomano que si un compra online, perquè avui estem parlant de la compra online, compra un viatge, ahir no tens 14 dies, perquè és una excepció, no? Si tu compres un viatge no tens 14 dies. Lo important és que fem un pantallazo, de les condicions del viatge, i després, normalment, quan un compra, li envien totes les condicions, ho guardem, i si després el viatge va bé, perfecte, i si hi ha alguna cosa que no s'ha complert, també tenim una mica, que és el que abans eren els fullets. Els fullets és la informació a la web.
Doncs, Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per aclarir-nos tots aquests dubtes i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres també us hem d'informar d'això mateix, que si us heu quedat amb ganes de saber més, si voleu consultar alguna idea al voltant del dret de consumir, i és que tots som consumidors, ho fem a diari, podeu fer una ullada a webconsum.gencat.cat, allà trobareu tota la informació, també a la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, o bé al compte mateix de Twitter, que és @consum.cat. Que vagi molt bé, gràcies novament al senyor Àngel Guimarà, que ha estat amb nosaltres, Julià Guimarà. Ara el que fem és donar pas ja al Albert Lesant, que estan preparadíssims novament, us acompanyaran aquí a la sintonia de Ràdio Estel fins a les 11 del matí. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies, Mercè Raga. Aquí seguim nosaltres a Fórmula Lesant. Evidentment, seguim aquí en directe a Fórmula Lesant, a Ràdio Estel. De seguida us explicarem la tele, a la ràdio, i tenim també mercat de gadgets i tenim truquis, però abans hem de saludar la meva bona amiga, Enriqueta. Enriqueta, muy buenas.
Muy buenos días, Albert.
Muy bien, Enriqueta.
Buenos días.
Oye, que nos entran ya las prisas por bajar los kilos que todavía acumulamos y hay que empezar mañana mismo, pero ¿cómo podemos conseguir bajar peso ya? Mañana, en 3 semanas, perder 6-7 kilos. ¿Se puede hacer?
Se puede hacer, Albert, con el plan 1-2-3 de Clinitec, porque perderás peso, pero más rápido y fácil de lo que te imaginas. El secreto no son batidos, sigues comiendo, y según tu metabolismo, me perderás más de 5 kilos y en tan solo 3 semanas.
5 kilos en solo 3 semanas. Enriqueta, la primera semana son los sobres de piña, ¿verdad?
Sí, que limpiamos, nos deshinchamos, porque eliminamos toxinas, porque bajamos volumen, porque conseguimos ya un vientre plano.
La segunda semana son los sobres de naranja.
que no renovamos.
Ahí no renovamos, sí.
No renovamos. Vamos a reparar y rehacer la flora intestinal con prebióticos, ¿eh? Seguimos perdiendo kilos.
¿Y la tercera semana son las cápsulas saciantes de pérdida de peso?
Sí, que nos captan, que nos queman la grasa, que seguimos perdiendo kilos sin pasar hambre, sin perder la masa muscular y sin efecto rebote.
O sea que si estás harta, si estás harto de probarlo todo y no adelgazas, con el plan 1, 2, 3 lo conseguirás. Es un producto natural, con registro sanitario, muy fácil de hacer, incluso si comes fuera de casa o estás de viaje. Y en tan solo 3 semanas, ¿eh?
En tan solo 3 semanas, Albert, es apto para todos, incluso celíacos, diabéticos y deportistas. Conseguimos bajar el colesterol y el azúcar al perder peso. Ya en la primera semana, Albert, bajamos volumen, reducimos la grasa acumulada rápidamente. Así que llámame ya al teléfono gratuito 900-23-2421 y lo recibes mañana mismo en tu casa sin ningún gasto de envío. Y además, de regalo, si llamas ahora mismo de parte de Lesan, de regalo...